Barcelona es prepara per a l'arribada del Papa a la ciutat demà al migdia, que obrirà pràcticament 48 hores de visita, que el portaran de Can Brians a Montserrat i de l'Estadi Olímpic a la Sagrada Família passant pel Raval. El pontífex avui encara és a Madrid, on aquest vespre ha rebut un bany de masses al Bernabéu.
Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
Pel matí feia una intervenció històrica al Congrés, on ha fet una crida a rebaixar el discurs de l'odi contra els immigrants, perquè...
Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
Tot i que també ha rebutjat de ple algunes de les polítiques de les quals l'actual govern espanyol està més orgullós, l'avortament i l'eutanàsia. Tot i això, ha sortit aclamat de la cambra amb un llarg aplaudiment que ha durat minuts. Dels abusos sexuals a l'Església n'ha parlat en aquests termes.
Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justícia, la reparació...
Una plaga de la qual no ha volgut parlar amb algunes associacions, com la del català Miguel Hurtado.
Han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic.
Catalunya nit.
Poc abans del desembarcament del Papa a Barcelona, a les 9 del matí, hauran començat els exàmens de la selectivitat per als 46.000 alumnes que s'hi presenten i que hauran de tenir en compte possibles dificultats en la mobilitat pel dispositiu de seguretat de la visita papal, però també perquè hi ha vaga de mestres i professors a tot Catalunya. Val a dir que els docents s'han compromès a fer les protestes un cop hagin començat els exàmens.
Notícia esperançadora que avui arriba de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre, ahí poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
És la germana d'un pacient amb Alzheimer que ha estat operat amb una nova tècnica quirúrgica que li ha frenat la malaltia. Ara es provarà amb una desena més de pacients. Ens ho explicarà en directe la doctora Carmen Higueras, que és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana endurir la llei contra la tinença il·lícita d'armes després d'un nou tiroteig a Catalunya amb resultat d'un mort aquest cap de setmana a la Zona Franca.
Treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
Més lluny, Biel, més lluny, hem d'anar més lluny. Dels arbres caiguts que ara ens empresonen i quan serem deslliurats tornem a començar els nous passos.
I a les 11 sentirem Biel Mesquida, Premi d'Honor a les Lletres Catalanes, que avui ha rebut el guardó i ha parlat amb la nostra companya Marta Vives. Un acte molt poètic amb música de Lluís Llach.
Que ara ja s'acosta i quan serem deslliurats.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Queden menys de 14 hores perquè el Papa Lleó XIV arribi a Catalunya després de la seva estada a Madrid, on avui ha pronunciat un discurs al Congrés i s'ha reunit amb víctimes d'abusos a l'Església. Totes les mirades estan posades en la visita que començarà demà. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Com serà aquest primer dia del Pontífex a Catalunya? Recordem-ho.
El Papa arribarà a Barcelona demà dimarts al migdia. Serà la seva primera visita oficial a Catalunya i també el primer viatge d'un Pontífex al país des de Benet XVI, ara fa 15 anys. Diem oficial perquè Robert Prevost ja ha estat abans al nostre país. Com a superior general dels Agustins, va visitar diverses vegades la parròquia de Sant Roc i la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona, a més de fer una visita a l'abadia de Montserrat l'any 2011.
Per tant, arriba cap a 1:15, després a partir d'aquí què passarà?
Després d'aterrar al Prat, el primer acte serà una pregària a la Catedral de Barcelona, també està prevista una trobada a porta tancada amb el president Salvador Illa, però la gran cita arribarà al vespre. A les 8, el Pontífex presidirà una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. És un dels actes més multitudinaris de la visita. Les 40.000 entrades disponibles ja fa temps que estan exaurides i s'han organitzat centenars d'autocars per facilitar l'arribada dels fidels, també dels curiosos, d'arreu del territori.
Serà, per tant, una jornada molt centrada en el contacte amb la gent.
Sí, exacte. La part més institucional del viatge ja l'haurà feta a Madrid. A Catalunya, el missatge serà sobretot pastoral, social, i això encara es veurà més clar dimecres.
Què destaca de l'agenda de dimecres?
Serà el dia més intens. Al matí començarà amb una visita al centre penitenciari de Brians 1, on es reunirà amb interns. És una visita molt simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar ja des del principi del seu pontificat. Després es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i un dinar privat amb la comunitat benedictina.
Això fins al migdia i a la tarda un dels plats forts.
Sí, a la tarda tornarà a Barcelona per trobar-se amb entitats socials vinculades a l'església al barri del Raval. I al punt final arribarà la Sagrada Família, on presidirà una gran missa i venirà a la Torre de Jesucrist en un dels moments més simbòlics de tota aquesta visita i una de les fases més importants de la construcció d'aquest temple de Gaudí.
I en aquesta part de la visita, que és on hi ha hagut també més de debat, aquí?
Sí, d'una banda, diverses entitats han reclamat una presència més visible del català en els actes, en tots els discursos del Pontífex a Catalunya. En aquest punt també hi ha arribat a moure fitxa el govern. De l'altra, les associacions de víctimes d'abusos han demanat més compromisos per part de l'Església en matèria de reparació. Parlant de polèmiques, també hi ha hagut crítiques pel cost del dispositiu i per la destinació de recursos públics a l'organització de la visita. Les administracions, però, defensen que es tracta de la visita d'un cap d'estat i d'un esdeveniment internacional, i això requereix un ampli desplegament de seguretat.
Un desplegament de seguretat que es notarà sobretot a Barcelona, com?
Hi haurà restriccions de mobilitat, hi haurà reforços del transport públic i recomanacions de teletreball per reduir els desplaçaments. Més de 200 voluntaris de Protecció Civil participaran en aquest dispositiu preventiu i durant el dia d'avui, alguns veïns de la capital ja han començat a trobar les primeres restriccions.
Bueno, puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa. A la feina també ens causa un movidón. Treballo en una farmàcia. I també per on podrem entrar, per on podrem sortir, ens agafa com a ciutadà de Barcelona, pues...
Efectivament, seran unes jornades una mica complicades perquè un dels àmbits on més impactarà la visita del Papa a Barcelona és justament en la mobilitat de la ciutat. De fet, des d'avui ja hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc, però en les properes hores aniran a més i, de fet, s'allargaran fins dijous. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
On tindrà més problemes?
A Barcelona les complicacions seran dimecres. Tot l'Eixample dret quedarà afectat perquè el carrer Rosselló es tallarà el trànsit entre Diagonal i La Pant, i això complicarà la mobilitat dels carrers del voltant. Tampoc es podrà circular pels carrers del quadrat que rodeja la Sagrada Família. També serà difícil aparcar al carrer. Estarà prohibit des de la plaça Cinc d'Oros, als Jardinets de Gràcia, fins al carrer La Pant, entre Provença i Còrsega. Per tant, quedaran afectades una vintena d'illes. I fora de Barcelona no es podrà anar en cotxe fins a Montserrat. Només es podrà arribar-hi amb cremallera o aeri i amb reserva prèvia.
Per tant, el que veiem és que serà una afectació a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Barcelona, Això pel que fa al cotxe, Roger. Què passa amb el transport públic?
Atenció, que es desviaran una quinzena de línies de bus de Barcelona i no passaran pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Alerta dimecres als que van i venen de municipis de fora de Barcelona, ja que moltes de les parades patiran canvis. Es recomana que la gent consulti les variacions amb els operadors de cada línia. Pel que fa al metro, l'estació de Sagrada Família estarà tancada i no es podrà entrar a la de Verdaguer a l'hora punta de la tarda. I es tancarà també el Bicing, als punts propers als actes. Perquè aquestes restriccions afectin al mínim, es reforçaran la majoria de línies de metro, segons si el punt d'interès és a Montjuïc o a la Sagrada Família, i també hi haurà busos llançadora i més freqüència a Rodalies i els ferrocarrils de la Generalitat.
Són les 10 i 10 minuts. El papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb víctimes de l'Església espanyola. Segons el Vaticà, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió, però lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb elles. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. El papa ha abandonat en cotxe oficial l'anunciatura. Ho ha fet després de reunir-se durant prop d'una hora amb 6 víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Ha escoltat els seus testimonis i, segons el Vaticà, s'ha compromès a estudiar propostes per millorar la resposta de l'Església davant els casos d'abusos sexuals. Seguirà treballant, insisteix la Santa Seu, perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides. La trobada era un compromís de Lleó XIV, una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial. Així ho tenia previst el Vaticà i així ha estat. Prèviament a aquesta reunió, el papa s'ha dirigit als bisbes espanyols. Ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que escoltin les víctimes i es reparin els danys que s'han provocat. Sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, el papa s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, ha dit, amb aquesta plaga.
Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
La reunió amb 6 víctimes d'abusos sexuals no ha agradat a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques, que n'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat.
Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
El Vaticà no ha donat més detalls sobre les víctimes que s'han reunit amb el papa, ni tampoc si estaven acompanyades per l'associació Repara, que va posar en marxa l'arcabisbat de Madrid.
En el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats, Lleó XIV ha fet una crida a frenar la polarització i la confrontació que marquen el dia a dia del debat polític a l'Estat. En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com ara l'avortament i l'eutanàsia, en què ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants i la inversió en armament. Repassem el seu missatge. Menys crispació i més negociació política.
Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
Y condemna la discriminación envers els immigrants.
Por ello es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.
I un missatge per frenar el rearmament que ara es posa en el centre del debat polític a Europa.
Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
Ple rebuig a l'avortament i l'eutanàsia, dos drets que estan reconeguts a l'Estat espanyol.
Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
I en contra de la prioritat nacional.
Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
Doncs totes aquestes paraules de Lleó XIV al Congrés han rebut un suport gairebé unànime de la plana política. Aquests aplaudiments han durat més de 7 minuts i haguessin pogut durar molt més fins que el papa ha marxat. Suposa l'ovació més llarga que s'ha fet mai fins ara a l'hemicicle. Anem de nou cap a Madrid. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit.
Cristian, al final els representants polítics, independentment del seu color, s'han fet seu d'una manera o altra el discurs del papa.
Sí, cadascú s'ha quedat amb la part de la cançó que més bé li sonava. Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, mentre que Núñez Feijó s'agafa les crítiques a l'avortament i a l'eutanàsia per reforçar les tesis del Partit Popular.
En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
Però fins i tot Vox, malgrat la seva defensa de la prioritat nacional, ha celebrat les paraules de Lleó XIV, això sí. Santiago Abascal ha hagut de fer una mica de funambulisme dialèctic per sortir-se'n.
Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
Precisament el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha titllat els d'Abascal i els populars d'hipòcrites.
Que han aplaudido un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
De la seva banda, Míriam Nogueras, de Junts, ha aprofitat la salutació amb el pontífex per demanar-li que parli català en la seva visita a Catalunya, que comença demà.
Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte.
Abans, però, d'arribar a terres catalanes, Lleó XIV ha rebut un altre bany de masses avui al Santiago Bernabéu a més de 70.000 persones de la comunitat religiosa de Madrid i Rodalia. I ha demanat a l'Església que escolti també aquells que pensen de maneres diferents. L'últim discurs que pronunciarà el papa a Madrid el farà aquest dimarts al matí en un acte IFEMA amb voluntaris.
Catalunya nit.
També demà, concretament a les 9 del matí, comença una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. Aquesta visita del papa, que complicarà, com dèiem, la mobilitat a Barcelona i l'àrea metropolitana, i la vaga de mestres i professors de tot Catalunya. Els sindicats d'educació s'han compromès a fer les protestes un cop hagin començat els exàmens, i el govern insisteix que l'arribada del papa no els perjudicarà perquè no coincideix amb l'inici de les proves. Bé, aquest any faran la selectivitat més de 45.000 estudiants. És una nova xifra rècord que creix per cinquè any consecutiu. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Amb quin examen s'estrenen?
Doncs a partir de les 9 del matí, com és habitual, serà l'examen de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran els exàmens opcionals per pujar nota i demà toquen assignatures com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, advertia als alumnes ja que es desplacin cap als exàmens amb marge. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
Les proves s'allargaran fins dijous i els resultats se sabran el 23 de juny. Demà serà més la primera selectivitat en què es faran servir detectors de dispositius com mòbils, rellotges intel·ligents o auriculars. Es tracta d'una prova pilot per evitar que els estudiants copiïn. Els controls es faran de manera aleatòria i si s'enxampa algun alumne se l'expulsarà de l'examen i tindrà un zero. A més, la comissió organitzadora de la selectivitat podrà decidir, a més, anul·lar-li tots els exàmens.
Tot això, com dèiem, en plena vaga d'Educació. Quina mobilització hi ha prevista per demà?
Doncs una manifestació unitària a Barcelona, serà a partir de les 11 del matí, que sortirà des de Plaça Espanya. Està previst que la manifestació vagi per Gran Via, la plaça Tetuan, l'avinguda Lluís Companys i el parc de la Ciutadella fins a arribar al Parlament. Els sindicats diuen que no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí.
Gràcies, Maria. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, doncs, una de les notícies més esperançadores del dia, un nou tractament, una intervenció quirúrgica que ha pogut frenar l'avenç de l'Alzheimer en les persones que ho han provat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Vuit minutets i arribarem a 11:15. Doncs sí, la notícia esperançadora del dia és que l'Hospital Can Ruti de Badalona ha començat a fer una operació pionera a Europa i Amèrica contra l'Alzheimer. Es tracta d'un assaig clínic per intentar frenar la malaltia en les fases inicials i que obliga, això sí, a passar pel quiròfan. L'objectiu de la intervenció és eliminar l'excés d'unes proteïnes que s'acumulen al cervell arran d'aquesta malaltia. De moment, aquesta tècnica quirúrgica s'aplica en una desena de pacients amb Alzheimer. De fet, a dos ja els han operat. És el cas de l'Antonio Reyes, que ara té 67 anys. La seva germana, la Maria, ha explicat els canvis que ha notat.
Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir. Ahora escribe su nombre. Ay, poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
Doncs saludem tot seguit la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que és la doctora Carmen Higueras. Bona nit.
Bona nit.
Avui mateix vostè deia que la cura total de l'Alzheimer encara està molt lluny i és una d'aquelles notícies que hem de fer equilibris entre posar-la en valor perquè dona esperança per una banda i que la gent no es pensi de seguida que ja tenim la cura definitiva. Com ho posaria vostè en aquesta balança perquè entenguem la justa mesura de la notícia?
Doncs bé, ha de quedar molt clar que estem fent un assaig en una primera fase i l'objectiu d'aquesta fase és avaluar la seguretat de la tècnica i a partir d'aquí doncs crear una evidència científica una miqueta més robusta per poder aplicar-ho en assaigs clínics amb més pacients i poder començar a dir que és una tècnica que té una eficàcia validada. Uh-huh. Llavors és important no crear una esperança tampoc exagerada en aquest aspecte.
Molt bé. D'entrada, a quin tipus de pacients s'adreça aquesta tècnica que esteu provant?
Doncs hem dissenyat un estudi amb pacients que tenen un Alzheimer ja diagnosticat amb biomarcadors i amb tota una sèrie de proves, però que són pacients que tenen un Alzheimer lleu i després són pacients que no tenen patologies importants i llavors poden suportar bé una anestèsia i una intervenció quirúrgica.
Per tant, és important fer un seguiment des de les etapes inicials, des que es detecta la malaltia. Expliqui'ns bé com funciona aquesta intervenció que cal fer.
Doncs és una intervenció que es fa a nivell del coll, no a nivell intracranial, diguéssim, o a nivell cerebral. I per què es fa a nivell del coll? Doncs perquè s'ha vist que hi ha un sistema de drenatge limfàtic que ve des de les meninges i des del cervell que va parar als ganglis cervicals. Llavors es fa una derivació entre un gangli limfàtic que ens assegurem que és un gangli limfàtic que funciona, actiu, cap al sistema venós. I això el que fa és augmentar aquest drenatge limfàtic i intentar netejar aquestes proteïnes que s'acumulen i que acaben provocant doncs, l'Alzheimer.
Per tant, la incisió ens l'hem d'imaginar, per entendre'ns, al coll, eh?
Sí, són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i mitja, és el que ens han durat aquestes intervencions, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
Per tant, si això acabés funcionant, és a dir, si es fan tot l'estudi com s'ha de fer, amb tota la rigorositat, sí que seria molt pràctica i seria un gran avenç si acaba funcionant.
Doncs sí, perquè, pues, bueno, com et dic, és molt poc invasiva pel pacient, no és una intervenció del risc que hagi d'estar ingressat molts dies o que, bueno, que hi hagi un alt risc quirúrgic.
En els dos casos, tenim entès que dos casos ja s'han operat. Com estan?
Doncs han evolucionat favorablement els dos. L'Antonio, que és el primer malalt, doncs ja porta més temps i avui ha explicat doncs, la seva experiència a la seva família. La segona pacient fa poquet que l'hem operat i estem reclutant ja el tercer i el quart malalt.
Quan queda abans no puguin dir doncs mira, això sí que ha funcionat i ho podem fer extensible ja aquesta tècnica a la resta de la població?
Doncs l'estudi està dissenyat per tenir una durada d'un any com a mínim, per tant vam començar doncs al febrer en principi a principis del 27 doncs podrem ja tenir resultats en quant a eficàcia una miqueta clínica.
Per com avança la piràmide d'edat i per moltes coses que anem explicant sempre, veiem que l'Alzheimer és una de les malalties més vigents entre les persones grans, entre nosaltres. Com de lluny veu la cura definitiva de l'Alzheimer? Ara estem parlant d'aquesta tècnica en els primers estadis, en les primeres fases de la malaltia. De cara a trobar una solució definitiva, nosaltres no ho veiem, però suposem que hi ha molta gent fent recerca al voltant d'això.
Efectivament, hi ha moltíssimes línies de recerca, no només quirúrgiques, sinó farmacològiques i d'altres tipus, perquè com molt bé dius, l'Alzheimer és una mica una malaltia que és una lacra. Actualment afecta 50 milions de persones, però s'estima que el 2050 es tripliqui aquesta data per l'envelliment, no? Perquè cada vegada vivim més anys i a més Espanya és un dels països doncs, on l'esperança de vida és més llarga, no? Per tant, és una malaltia que cada vegada tothom tenim un familiar, un amic o no? Algú proper amb aquesta malaltia. Per tant, qualsevol línia cobri una possible via d'enlentiment, de tractament, de millora dels malalts, doncs crec que val la pena investigar-la i per això ha sorgit aquest estudi.
Efectivament, per acabar, i per la gent que ens està escoltant, com passen altres malalties, es diu molt que és important detectar-ho d'hora per intentar que avanci com més lentament possible, però aquesta és una malaltia que molta gent pot dir allò, jo sempre he sigut despistat o sempre he tingut oblits o sempre he tingut mala memòria. Per la gent que ens estigui escoltant de nou, qui hauria de fer-s'ho mirar o qui que tingui algú al costat ha de dir amb aquests símptomes hauríem de fer-nos alguna prova?
Bé, jo potser no soc la persona més adequada per respondre a aquesta pregunta. Suposo que algun expert neuròleg en Alzheimer ho seria més, però el que sí et puc dir és que cada vegada hi ha marcadors més sensibles i més fàcils per poder detectar abans de que es produeixin els símptomes que tens aquests acúmuls de proteïnes i per tant, que encara que no hagis desenvolupat els símptomes o pensis que els estàs desenvolupant de manera molt incipient, doncs et puguin diagnosticar.
Doncs hem conversat amb la doctora que és cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, és la doctora Carmen Higueras, que porta aquest grup d'una desena de pacients, dos dels quals ja han estat intervinguts. Li agraïm molt que hagi estat amb nosaltres quan arribem just al punt horari de 11:45 de la nit. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Continuem ara amb la crònica política aquí al Catalunya Nit. L'Audiència Nacional estreny el setge a Pedro Sánchez. Ha citat la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, per les presumptes maniobres de Leire Díez per desactivar les causes judicials a l'entorn del president espanyol. La interrogarà com a testimoni el 10 de juliol pel WhatsApp, en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs al president Sánchez i capgirar la situació. La situació ha arribat poques hores abans que acabi el judici contra David Sánchez, el seu germà, el germà del president del govern espanyol, a l'Audiència de Badajoz. Àlex Giral Robert.
Sí, en la presentació dels informes finals, l'advocat del germà del president espanyol, Emilio Cortés, ha demanat novament la seva absolució per falta de proves sòlides i pel biaix polític del cas. La fiscal també ha defensat que no hi ha ni un indici per incriminar cap dels 11 acusats d'haver creat una plaça mida per a David Sánchez a la Diputació de Badajoz el 2017.
Aquí se acabaron las conjeturas, incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
Ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtúa el principio de presunción de inocencia.
En canvi, les acusacions populars han insistit que tot plegat va ser una conxorxa per afavorir el principal acusat. Sentim els advocats de Manos Limpias i del PP, que fins i tot ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol.
Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo.
Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crear una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Amb la intervenció de dos últims advocats i la possibilitat que els acusats prenguin un últim torn de paraula, el judici quedarà demà vist per a sentència.
I encara un parell de punts judicials més al voltant justament del govern espanyol. Les acusacions populars del cas contra Zapatero han demanat a l'Audiència Nacional que imputi les dues filles de l'expresident espanyol per, entre altres coses, blanqueig de capitals i participació en organització criminal. Això, mentre un jutjat de Madrid ha admès a tràmit una querella del Partit Popular i Vox pel rescat de 475 milions d'euros de l'aerolínia Air Europa, per la qual cita a declarar com a investigat d'aquí un mes el president de la SEPI. Enmig de tots aquests moviments, el Congrés ha fixat pel 24 de juny la compareixença de Pedro Sánchez perquè s'expliqui sobre les causes obertes al voltant del PSOE.
Catalunya nit.
Després del tiroteig mortal d'ahir a la zona franca, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apostat avui per endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc. Els Mossos continuen investigant l'homicidi per mirar de localitzar l'agressor. És el segon tiroteig mortal a la zona franca en menys d'un mes. Marc Güell.
Sí, de fet, els Mossos investiguen si hi ha relació entre els dos tirotejos. La principal hipòtesi en els dos casos és una revenja per qüestions vinculades al narcotràfic. Núria Parlon, la consellera d'Interior, ha avançat que farà una reunió amb l'Ajuntament un cop passi la visita de Lleó 14 per actuar amb mesures concretes en aquesta zona de la ciutat.
Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar
en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
El modus operandi en els dos tirotejos va ser el mateix, el d'un individu que s'apropa per l'esquena, dispara com a mínim un tret i provoca la mort de la víctima.
Passen ja 4 minuts i mig de 2:15 de la nit. Els apicultors alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% en la producció de mel. L'hivern humit i la primavera plujosa han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Girona, Fèlix Martín.
Els apicultors estan posant per anys per eliminar els exemplars de vespa asiàtica reina, i és que si no s'hi posa fre. Per Carles López, el tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà aquesta.
Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
López especifica que la tardor és quan hi ha més exemplars de vespa asiàtica i remarca com els perjudica.
Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. Lo qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
Argumenten que necessitarien ajuda del govern per fer-hi front. Des del Departament de Territori remarquen que tenen per anys per distribuir i que en les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals.
I un centenar de ramaders s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura a Sort per reclamar mesures urgents davant l'augment dels casos de tuberculosi bovina al Pirineu. La protesta arriba al mateix dia que dues explotacions de Tornafort, també al Pallars Sobirà, s'han vist obligades a sacrificar prop de 200 caps de bestiar després de detectar-ne un cas positiu. Anem cap a Sort, Pau Rovira.
La concentració s'ha convocat sota el lema "Sense ramaders no hi ha pobles ni futur" i vol visualitzar el malestar creixent del sector. És el cas de la Pilar Bas i en Ramon Vidal. Avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
Molt trist, perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petit.
És que d'aquí igual 2 anys igualment hi podem tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar a veure si es podem trobar.
Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i sobretot canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
Des del departament estem posant tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques.
Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que sempre arriben tard. També que si no es controla la fauna cinegètica, quan es recuperin, tornaran a tenir el mateix problema.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada a la crònica internacional que avui ens porta a l'Iran, al Perú, a Corea del Nord i a les Filipines.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
Aquesta veu no és de ningú.
Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
Quina història, mare de Déu.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Bravo per l'equip de la tarda.
És increïble.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran dels bombardejos israelians sobre Beirut, al Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, avisa que l'ofensiva sobre la República Islàmica se suspèn, però que respondran a qualsevol nou atac de Teheran. L'operació militar sobre el sud del Líban continua i un nou atac israelià aquest dilluns ha causat almenys 7 morts. Jerusalem, Jordi Brascó.
Els atacs directes a gran escala entre l'Iran i Israel s'han aturat, però els que tots dos països s'intercanvien de manera indirecta al sud del Líban i al nord d'Israel amb la milícia proiraniana de Hezbollah continuen. I aquest és el principal escull per evitar que l'escalada de les últimes hores no es repeteixi en breus. Benjamin Netanyahu ho ha deixat clar, que si Hezbollah ataca Israel, ordenarà atacar el Líban, Beirut, si cal, siguin quines siguin les conseqüències.
En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
El que Netanyahu ha obviat en aquest discurs és que els atacs de Hezbollah s'han produït en resposta als quasi 3.500 bombardejos duts a terme per Israel al Líban des de l'entrada en vigor de l'alto al foc. De moment, de cara a aquest dimarts, s'espera una jornada de retorn a la normalitat a Israel. Les escoles reobriran i s'han aixecat totes les restriccions a tot el país, menys al nord, on la normalitat vol dir sirenes constants.
I el Perú lluita aferrissada en les eleccions que tanquen la segona volta amb un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge, i la candidata conservadora, Keiki Fujimori. L'escrutini està al voltant del 94%. El recompte, però, es podria allargar durant dies o fins i tot setmanes i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i el vot estranger. Per tant, encara és d'hora per saber si serà Sánchez o Fujimori el pròxim president. El nostre enviat especial a Lima és Joan Biosca. Bona nit.
Hola, bona nit. Els resultats oficials, l'escrutini que realitza l'organisme electoral peruà alterna en la primera posició entre la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez. I així podria continuar passant en aquests pròxims dies. Els separen pocs vots l'un de l'altre i es preveu, doncs, que es vagin alternant la primera i la segona posició fins a arribar al 100% dels vots escrutats, un fet que encara podria trigar dies. Ara mateix hi ha tres dades, tres escrutinis de referència. El primer, l'oficial, el segon, el que marcaven els sondejos a peu d'urna acabades les eleccions, que donaven com a guanyadora Fujimori, i el tercer, el recompte ràpid de vots a partir d'actes reals i també actes testimoni de votacions que situaven en aquestes darreres hores a Sánchez en primera posició. Molta incertesa aquí al Perú. Guanyi qui guanyi, els analistes parlen d'un govern que haurà de ser moderat. Sentim el politòleg peruà Jorge Zapata.
El Perú necesita ese consenso, necesita dialogar, necesita trazarle una ruta para buscar el desarrollo y un buen futuro para el país. Eso no lo estamos viendo hace mucho tiempo. Estamos en una confrontación muy fuerte, una polarización, defendiéndose intereses particulares desde el Congreso, y eso tiene que acabar.
No se sap, doncs, qui serà el president finalment del país en aquestes hores, i fins i tot amb el 100% dels vots escrutats encara podrien arribar a impugnacions de vots per part dels candidats.
Xi Jinping ha estat rebut amb els màxims honors a Corea del Nord. És el primer viatge del líder xinès a Pyongyang en 7 anys, la primera visita, per tant, des del 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canals.
Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta, juntament amb la seva dona. Era només el començament dels màxims honors per al gran protector i aliat històric Olímpic de Pyongyang. Aclamació coreografiada amb centenars de criatures que amb poms de flors i globus de colors han donat la benvinguda a Xi Jinping a la plaça central de Pyongyang, engalanada com en les grans ocasions. Amb aquesta visita, la primera des del 2019, el president xinès mira de recuperar el seu ascendent sobre Kim Jong-un. Les salutacions han estat efusives, però Pequín ha vist amb preocupació els últims temps l'acostament de Kim Jong-un a Moscou. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front ucraïnès a canvi d'assistència militar russa. També va aportar armament per rebre petroli. Però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Vladimir Putin deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé més ara a Kim Jong-un. Xi Jinping ha parlat a Pyongyang de portar la relació a cims més alts, a una coordinació estratègica amb un objectiu, el sentim.
Beneficiar els dos pobles i contribuir positivament a la pau, l'estabilitat, el desenvolupament i la prosperitat a la regió i al món.
Perquè el president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per rearmar-se.
En punt 3:15, un terratrèmol de magnitud 7,8 ha sacsejat aquesta matinada a l'illa de Mindanao, al sud de les Filipines. Segons l'últim balanç oficial, ha causat 35 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits, hi ha 12 persones desaparegudes. L'epicentre del sisme ha estat al mar a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha anat seguit de més de 130 rèpliques, algunes de magnitud 6,7. En un primer moment ha fet activar alertes de tsunami a altres països de la regió, però les autoritats les han desactivat perquè les onades no representaven un risc important.
Els treballadors del centre de recanvis Canisante al Prat de Llobregat han començat aquesta tarda una concentració indefinida a les portes de la planta.
Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que manté al Prat i a la zona franca. Demà s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes, de la UGT.
L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
I aquest titular no el podem fer cada dia. Es modera l'increment del preu dels pisos.
Sí, perquè el primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot, el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen asseure's a negociar amb el Consorci de Biblioteques.
Una taula de negociació que es farà dilluns que ve. Després d'aconseguir-ho, aquesta tarda han desconvocat l'ocupació d'aquest centre que havien començat al migdia. Irene Lameiro, delegada sindical de la CGT, ha explicat a Catalunya Ràdio què demanen a l'Ajuntament.
Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que ho té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
El meu nom és Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró. Barri que vam construir a les nostres mans.
L'estudi del cineclubisme català referma el bon estat de salut dels cineclubs amb xifres molt destacades. Més sessions que mai, amb prop de 150.000 espectadors, gairebé un 30% en català. El 2025, els cineclubs federats van programar més de 2.300 sessions, que és una xifra que representa un màxim històric. Montse Pujol.
El 2025 hi va haver un total de 148.686 espectadors que confirmen una tendència ascendent. Quan a la programació de produccions catalanes per part dels cineclubs, si el 2024 un 17% dels films programats eren produccions catalanes, l'any passat el percentatge va pujar fins al 23%, amb 538 sessions. El president de la Federació Catalana de Cineclubs, Àlex Portolès, destaca la seva satisfacció davant d'aquestes xifres i el que això comporta per la llengua.
De fet, ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i bé, m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
La pel·lícula que més es va projectar l'any passat en cineclubs federats va ser Los Destellos, de Pilar Palomero, seguida del 47, de Marcel Barrena, Salve Maria, de Marc Coll i Sorda, d'Eva Libertat.
Quan la gratitud s'encola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan mos arrenquem junts a cantar i ballar, riure se fa l'amor del carxofa. I quan estima no espera res a canvi, lo bon rotllo li surt gratis. Que qui sembra amor d'estiu, la il·lusió tot l'any li riu.
Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Brenca, Pepet i Marieta. La Placeta de les Iaies és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. Els autors de la cançó diuen que reuneix els ingredients que han donat personalitat a la banda. És una celebració de la vida i de les persones que els han acompanyat durant aquests 20 anys de camí, diuen. A l'abril van obrir la gira de comiat l'última I Mon Anem, al Perelló, al Baix Ebre. Hauria d'acabar el setembre, però han avançat que ja tenen peticions per concerts també durant el 2027.
És dilluns, i els dilluns a aquesta hora, quan queden 10 minuts per arribar a les 11, hi posem la mirada de la periodista Marta Riezu, que avui reflexiona sobre el 60è aniversari del Festival de Jazz i el concert accidental de Sullivan Foerner.
El Festival de Jazz de Barcelona, com sabeu, enguany celebra 60 anys. I durant els propers mesos tindrà un munt de concerts molt recomanables. Fa pocs dies vaig anar a un d'ells, al Conservatori del Liceu. Un pianista de 39 anys que es diu Sullivan Foerner, nascut a Nova Orleans i criat a Nova York. Té 3 Grammys, ojo, vesteix d'Issey Miyake, i va estudiar a Oberlin. L'Oberlin College, si no ho sabeu, ha donat Nobels, Pulitzers i Oscars, a Manta, un darrere l'altre. Total, per una sèrie de calamitats, el pobre home va sortir de casa a les 4 del matí. Li van anul·lar un vol, plovia, no sé què passa, una tempesta, no sé què. Va agafar-ne un altre, el van fer esperar. Torna a canviar, cap aquí, cap allà. Van haver d'endarrerir-lo al concert perquè no arribava. Final va aterrar, el foten a un taxi com poden. Arriba suat, amb l'equipatge. Imagineu-vos, quin esgotament, quin humor. Ah, llavors Sullivan Foerner tenia dues opcions. Una, dissimular i tirar endavant. O, abans del concert, respirar fons i dir-li al públic: mireu, tinc gana, vaig brut, estic cansat, avui m'han putejat molt. Faré el que pugui i us agraeixo que m'acompanyeu. I així, en un segon, va trencar l'encanteri. Quan intentes disfressar la mala llet, es duplica. Quan la poses sobre la taula i te n'enfots d'ella, guanyes tu. El concert va ser absolutament espectacular.
Vuit minuts i arribarem a les 11 de la nit. Hem d'atendre a aquesta hora una notícia d'última hora perquè està cremant un incendi important a la cooperativa de fruita La Pràctica a Lleida, i tenim el nostre company Enric Pinyol. Bona nit, Enric.
Hola, bona nit.
Estàs molt, molt a prop d'aquest incendi. Què ha passat? Què crema?
Sí, estic tan a prop que, com la resta de veïns de la zona, ens estem apartant de les flames perquè la intensitat del foc és molt, molt gran i l'escalfor arriba a gairebé un centenar de metres de distància. El que està passant és que estan cremant milers de palots de fruita de la cooperativa La Pràctica. És una cooperativa que ja a tocar de Lleida. De fet, està a tocar del barri de Ciutat Jardí. És un barri conformat per cases baixes, pel que en tindríem com xalets. És ben bé a tocar, vull dir, a la vora del carrer els bombers estan patint perquè el foc no saltés a les cases. Quan diem que estan cremant milers de palots, hem d'imaginar-vos aquelles caixes de fusta grans on van dipositant la fruita quan la van acollir els pagesos. Doncs bé, en aquesta cooperativa, al seu exterior, al pati exterior de la cooperativa, hi ha milers de caixons de fusta d'aquest tipus que han cremat i són molt difícils d'apagar. Els bombers hi estan treballant des del primer moment, però poc hi podran fer si no es controlar que el foc no arribi a les mateixes instal·lacions de la cooperativa i sobretot a les cases que té a tocar. És un incendi que haurà començat al voltant de les 10 de la nit, un quart d'11. Els bombers hi estan treballant des de fa estona i la Guàrdia Urbana, la policia, està mirant de mantenir els veïns de les cases més properes confinats i la resta apartats del foc perquè la intensitat, com dèiem, és molt alta. Les flames es poden veure gairebé des de tota la ciutat perquè la columna de fum és realment impressionant.
És Enric Pinyol en directe des de ben a prop d'aquest incendi que crema la cooperativa de fruita a la pràctica de Lleida i que efectivament ho estem també comprovant sobre el mapa. És molt, molt a prop d'una zona residencial, a creuar tan sols d'un carrer. Enric, seguim amb les línies obertes i tornarem a connectar amb tota probabilitat a les 11 per saber més detalls d'aquest incendi, veure com funciona. Un incendi que ens explicaves ha començat a quarts d'11, a les 10 quarts d'11, i en el qual hi estan treballant amb intensitat els bombers de Lleida. Gràcies, Enric. Fins ara.
Fins ara.
Cinc minuts i arribarem a les 11. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Avui el primer àudio esportiu és de Nico Laprovito, el jugador del Barça de bàsquet.
No. Intentamos hablar, pero no. Así que mi futuro está bastante incierto. Así que, nada, creo que...
Doncs Laprovito, la que deixa entreveure així que no continuarà l'equip la temporada vinent, acaba contractar a finals d'aquest mes, amb l'equip jugant-se l'accés a la final de l'ACB. Laprovito, un dels veterans de l'equip. Demà tindrem un Barça-Tenerife.
Se sobreentén que és que no li ofereixen, oi?
Sí, exacte. No ha rebut proposta de renovació del Barça. Laprovito, que de tota manera els últims anys ha encadenat força lesions. I demà doncs, tindrem el primer assalt entre Barça i Tenerife a les semifinals de la Lliga ACB en una eliminatòria que ja és el millor de 5 partits. De retruc, aquest partit desplaçarà del Palau Blaugrana cap a Blanes el Barça Igualada, també decisiu 5è partit de les semifinals de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. Tots dos partits no els pot acollir el Palau Blaugrana. A les 7 el Barça Igualada, a les 8 el Barça Tenerife.
Molt bé, segon document sonor, Luis de la Fuente, seleccionador espanyol de futbol.
Calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es más complicado, pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
Parla Luis de la Fuente dels jugadors que té tocats. Un d'aquests és Lamine Yamal, doncs de la Fuente, que espera poder comptar amb el futbolista del Barça, tot i que sí que ha aclarit que no ho faria pas com a titular de cara al debut al Mundial del dia 15 contra Cap Verd, per tant, de dilluns vinent. Aquest Espanya-Cap Verd jugarà a Atlanta. Podria ser ja amb Lamine Yamal, però no com a titular en aquest partit. Per cert, aquesta matina de les 4 hora catalana, últim amistós de la selecció espanyola contra el Perú a Mèxic.
Molt bé, i l'últim, breument, Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional.
Estadísticamente está claro que con el Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana el 16 de agosto, creo que es un domingo.
Aquest és el cap de setmana, 15 i 16 d'agost, en què començarà la Lliga, si no hi ha cap canvi d'última hora.
En ple estiu, eh?
Sí, sempre, els últims anys ha estat així, a mitjans d'agost, i això que aquest any doncs, el sindicat de futbolistes ja estava en contra perquè el fet que el Mundial s'allargui una mica més doncs, no es compliria el mínim de vacances que han de tenir els futbolistes. La Lliga sí que començaria aquest 15 i 16 d'agost, segons ha determinat un jutge que li ha donat la raó a la Lliga Professional de Futbol, de la qual Javier Tebas n'és el president, però sí que alguns equips podrien no arrencar-la aleshores i posposar una mica el seu inici, els que tenen més mundialistes.
Gràcies, David.
A vosaltres.
All you need, but you still wouldn't be
Demà ens espera un temps molt heavy metal, em sembla a mi.
Aquesta és la conclusió principal. I la fàcil, si més no. Potser la Gemma ens dirà si anem bé o malament.
A veure, Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, no. Va pel títol de la cançó de Beth Harper, que es diu Less, perquè demà tindrem menys calor.
Ah.
Demà, tot i que la cançó era potent, sí que tindrem més ruixats, per tant, servia per les dues coses. Avui a les màximes han arribat els 35 graus, demà ja quedaran més curtes, 31-32 com a molt, i es notarà aquest descens de la temperatura a tot arreu. Per tant, una mica més de fresc, això no vol dir que vingui una gran baixada, però sí que recularà el termòmetre, ja hi ha molts punts que els hi costarà d'arribar aquests 30 graus. Pel que fa als ruixats, n'hem tingut avui, en tindrem de matinada, que poden ser localment intensos, ben bé fins demà a primera hora, després podré tenir una pausa, però de nou a la tarda hi tornarà. Per tant, aquests ruixats que tornaran a concentrar-se sobretot cap a la meitat nord, Pirineu i Prepirineu, però això sí, que estones poden descarregar amb intensitat, amb avisos, i per tant acompanyats de tempesta o calamarsa. Aquest descens de la temperatura es notarà encara una miqueta més de cara a dimecres.
Molt bé, doncs crec que hem animat algunes persones.
N'hi haurà d'altres que hauran quedat tocades, potser, també.
Les farem contestes més endavant.
Exacte.
Bones perspectives per tothom, en definitiva. Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.